What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lay me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how you die?
I diu que intentarà cantar sense desafinar, ho deia en Joe Cocker, amb aquesta versió en directe que avui ens ha posat en León Convalia.
Sí, amb els aplaudiments, ha quedat bastant bé.
Ha quedat bastant bé. És com si tinguéssim claca aquí a l'estudi, eh?
Home, podríem tenir... No convideu...
Això amb l'estudi nou, que aquell estudi que deu estar punt a punt d'inaugurar-se ja, allà tindrem... posem unes graderies.
Bueno, jo crec que estarà bé, no? Sobretot als inicis, per una mica ensenyar-li al públic de Formentera, no? Als oients de Formentera, com és el nou estudi, estarà bé.
Unes graderies i... Sí. Això està contemplat.
És bona idea. Vinga, jo, si vols, puc ser acomodador.
Acomodador? Sí, amb la llinterna i tot?
Home, no cal, la llinterna no, però que vagin callats i no interrompeixin els...
No, però això es diu regidor, en la jerga de la comunicació.
Sí, ja, però si els acomodo la cadira, vull dir, segueixo sent acomodador. No? Bueno, escolta, Bernat.
Digue'm.
Avui...
Aquells meravellosos pares.
Sí, avui vinc a parlar de l'adolescència.
Oh!
De l'encant de l'adolescència, tot i que alguns... tothom se'l vulgui carregar-se l'adolescència. No tens aquesta sensació?
Sí. Jo mateix me la vull carregar. La dels meus fills i me la vull carregar ja.
Però els teus fills encara són preadolescents i ni tan sols això. Tu ja estàs pendent de lo que ara t'arribarà, bàsicament perquè estàs super, super, super condicionat per tot...
No, per la meva pròpia adolescència, jo sé el que vaig...
Primer per la teva pròpia adolescència...
Els meus pares.
Clar, primer per la teva pròpia adolescència, després per totes les creences que s'han anat generant sobre el món de l'adolescència i que tant de si donen, no? La veritat és que sí, no? Clar, tot va començar amb una frase que diu... I aquesta l'haurà sentit, Bernat.
A veure, digue'm.
Que diu... Nens petits, problemes petits.
Ah, és veritat, aquesta l'he sentit.
Nens grans, problemes grans.
Sí, sí.
Això ajuda, tu creus que ajuda a algú a tenir confiança en la teva tasca com a pare, com a mare, envers el futurible adolescent que t'arribarà? Jo crec que no ajuda, no? I si canviéssim aquesta frase per algo així com nens petits, reptes petits, nens grans, reptes més grans? T'ha molat el rodolí que he fet, o no?
Ja estem amb els eufemismes, saps?
No, perdona, és absolutament així.
Els eufemismes. Ara el problema és un repte, no?
No, sí. Bueno, ara, des del punt de vista de la intervenció psicològica, nosaltres, els problemes són reptes. No? És una oportunitat que et dona la vida per millorar, per créixer, no? Bé, en realitat estem parlant d'una mica de situació. Bé, ara ja entrant una mica en matèria... Jo sóc un defensor incondicional dels adolescents, evidentment per la meva feina i convisc molt amb ells. Ja començo a tenir tinc dos adolescents a casa pràcticament, vull dir que començo a tenir la pràctica de tenir dos adolescents amb processos diferents d'adolescència, de forma de ser, és a dir, dos mostres diferents de la diversitat del món adolescent a casa, per tant també puc començar a tenir, i també tinc el record, perquè faig aquest exercici per poder entendre els pacients que tinc davant, faig aquest exercici d'anar-me'n a la meva adolescència, una mica el que tu estaves fent ara mateix, i també recordar-me el que era la meva adolescència. Fer aquest viatge al passat et dona la possibilitat d'entendre moltes de les coses que et passen.
Els adolescents avui es dutxen o no? O era, vull dir, els agrada l'aigua o són al·lèrgics?
Els agrada igual que t'agradava a tu i m'agrada
a mi. M'agrada molt poc l'aigua. Jo
bé, jo no sé, poc, de fet, t'agradava poc i no sé si t'agrada...
Ara em dutxo cada dia.
Ah, vale,
amb
perdó,
sabó
perdó,
de cibada,
perdó,
xaval.
Perdó. Ai, mira, és que el León em mira amb una cara com digués, tio... És que, bueno.
Vinga, va, concentra't.
Bueno, no, focalitza't. La qüestió és aquesta, és que sóc un defensor i condicional dels adolescents, bàsicament perquè estic fent un esforç grandíssim en conèixer-los, en fer aquest viatge al passat i compartir amb ells el que estan visquent. I crec que és l'única manera d'entendre'ls, perquè al final sembla que els culpables de tot el que passa al món són els adolescents. De fet, lo raro és que ara que estem en període predeleccions, no? Que portem així ja com 5 anys en període predeleccions, lo raro és que els polítics no li donin la culpa als adolescents de lo que passa a Espanya. És lo més raro, no? És a dir, imagina't, no? El PSOE li dona les culpes a les noves generacions del PP i al revés, no? El PP del PSOE, podia ser això. Però bueno, la qüestió, i ara se m'estan una mica l'olla, és això, és aquest concepte de dir, ostres, potser hauríem de començar a canviar aquesta percepció que tenim dels adolescents i veure què és el que s'amaga darrere tot això. I el que s'amaga darrere tot això és uns joves que estan creixent, que viuen entre dos aigües, que viuen entre el món infantil i el món d'adults, que reben constantment missatges contradictoris, perquè per una banda et diuen que ja ets gran, que has de fer això, que has de fer l'altre, ara ja has de... I per una altra banda et diuen que encara ets petit quan tu demanes els teus drets. Per exemple, de sortir fins a una hora concreta, el d'intentar anar-te'n a Eivissa sol, etcètera, etcètera. No? És aquests missatges contradictoris que el món adult llança, bàsicament perquè al món adult li convé llançar-los o utilitzar aquests missatges a la seva conveniència, bàsicament, no? És a dir, ets gran quan m'interessa que tu actuïs com a gran i ets petit quan a mi no m'interessa que actuïs com a gran o quan jo tinc por que actuïs com a gran per deixar-te anar, no? I aquest és un exercici moltes vegades que sol fer molt des del món d'adults i que moltes vegades és el que més conflicte genera i és el d'entendre que a vegades, jo crec que la vida funciona així, hem de deixar anar la corda, no? Perquè hi hagi algú que s'equivoqui, que caigui, que torni a aixecar-se, etcètera, etcètera. I per això no hi ha més remei que confiar en tota la feina que hem fet fins al moment, fins a aquell moment determinat, no? En aquella etapa de infantil, en aquells moments més d'edats primerenques, que és la base, bàsicament, del que tindràs més endavant, que serà aquest adolescent. Digues.
Mira, avui li he passat ara mateix un tall, una escena d'una pel·lícula, en el León. Tu has vist Pequeña Miss Sunshine? Sí. Little Miss Sunshine? Hi ha una escena molt xula. Escoltem, a veure què et sembla. Dura un minut i pico i parla dels adolescents. És un tiet que parla amb el seu nebot, que és adolescent, i mira el que li diu.
A veces desearía poder dormir hasta los 18 años. Saltarme toda esta mierda. En instituto y todo lo demás. Saltármelo todo.
¿Sabes quién es Marcel Proust?
¿Es ese del que enseñas?
Sí, un escritor francés. Un auténtico fracasado. Nunca tuvo un trabajo, sus amores fueron un desastre, gay. Estuvo 20 años escribiendo un libro que ya casi nadie lee, pero quizás sea el mejor escritor desde Shakespeare. En fin, él llegó al final de su vida. Echó la vista atrás y decidió que todos esos años en los que sufrió fueron los mejores de su vida, porque le moldearon. Los años de felicidad, perdidos. No aprendió nada. Así que, si durmieras hasta los 18, ¡oh! ¡Qué cantidad de sufrimiento te ibas a perder! El instituto son tus mejores años de sufrimiento. En tu vida sufrirás tanto.
¿Sabes qué? A la mierda estos concursos. La vida es un puto concurso de belleza detrás de otro. El instituto, la universidad, luego el trabajo, a tomar por culo. Y a la mierda la academia de pilotos. Si quiero volar, ya buscaré el modo de hacerlo. Hay que hacer lo que te gusta. Y a la mierda lo demás.
Me alegra escucharte hablar. No eres tan tonto como me parecía.
És el nano que vol ser pilot i se n'adona, durant la pel·lícula se n'adona que no pot ser-ho perquè no hi veu bé, perquè és daltònic, i té una crisi i està superdeprimit i el tiet li diu, no, és que jo no vull ser més adolescent, li ve a dir, no, l'altre diu, no, has d'aprofitar l'adolescència perquè és quan es viu més intensament.
Bueno, és que aquesta és la realitat, el que passa és que en certa manera el món adult és un món adult que intenta evitar que passi això, m'entens? I per això el que parlava abans d'aquests missatges contradictoris, tots hem passat per aquesta etapa, és una etapa...
Vols dir que sobreprotegim?
hi ha una certa sobreprotecció i hi ha una certa tendència a no deixar que passin les coses, i això és el que implica el conflicte entre pares i adolescents. El no permetre que t'equivoquis, el no permetre que passin coses, bàsicament perquè estan fora del teu control. La diferència és aquesta. Quan parlem d'aquesta frase, nens petits, històries, és que aparentment, quan tens fills petits, tu creus que controles la situació, no? Perquè tu els pots agafar físicament, els pots fer seure si no volen seure, i jugues una mica, no?, amb aquesta manca de criteri o de falta d'actuació per part de dels més petits. Clar, quan arriba l'etapa adolescent, tu perds el control, o creus que perds el control, no? Però, clar, perds el control des del punt de vista, possiblement sí, físic, o d'obligar-lo a fer una cosa immediatament, sí? Però al final ells necessiten que els controlis d'una altra manera, i és estar present i saber que tenen allà un pilar potent i un pilar fort, no? I això és el que moltes vegades no sabem distingir els pares, perquè pensem que, una de dos, actuar significa dirigir-te, controlar, que facis el que jo vull que faci per sentir-me tranquil. I això no és inevitable, no? Però... És a dir, jo sempre dic, el tema de les amistats, els pares que volen, no? Amb qui vas? Aquí a Formentera la frase és... De qui és fill, no? Per situar-te, per contextualitzar-te, no? Aquí a Formentera això és una frase bastant, bastant normal, diria, no? Bé, clar, nosaltres volem amics, no?, pels nostres fills, que siguin
models, no?,
responsables, que aprovin, que treballin. I saps quina és l'única condició que tenen els nostres fills envers els seus amics? Que siguin divertits. Bàsicament volen divertir-se, volen riure, volen passar-s'ho bé, després ve l'altre, no? Però volen això, volen aquesta diversió, volen aquesta búsqueda constant, no?, del plaer. És aquesta etapa, no?, de la vida en què sembla que estàs immune davant de qualsevol situació de perill, qualsevol situació de la vida, i l'únic que vols és llançar-te cap a aquest plaer, no?, que la vida et dona. I és una etapa, bé, com deia abans, entre dos aigües, que els pares han de saber gestionar des del punt de vista... dirien que posant aquest exemple entre dos aigües, des del punt de vista d'hem d'estar a la vorera del riu, no?, mirant que passi bàsicament aquesta corrent, i que aquesta corrent sigui una corrent que nosaltres la podem tenir des d'un punt de vista educatiu ben assentada, el que és el nostre model, no? És a dir, que puguem tenir clar cap a on jo vull dirigir la corrent d'aquest riu, que pugui tolerar que hi hagi desviaments i que pugui tenir en compte que en un moment determinat tot tornarà al seu lloc. Perquè aquesta és la gran veritat. En la gran majoria de casos, Bernat, i això els professors, mestres, educadors que ens puguin estar sentint, inclús els mateixos pares, ¿vale?, sempre passem per aquesta etapa i la vivim amb molta intensitat. I quan han passat els anys i tens la persona ja que ha anat fora a estudiar, que té la seva feina, al final tot torna al seu lloc. D'acord? I tot es reendreça. Evidentment, hi ha persones que tenen situacions complicades a la vida i que a vegades tenen una vida molt més difícil, però sol passar, per tant, no sé on ve el drama de no saber viure aquell moment, no? I a vegades el camí és el camí de l'entesa. El camí d'entendre què és el que està passant en aquesta personeta que està creixent, que li importa molt més la roba que es posarà, si el jersei té marca o no té marca. Per què? Perquè està pendent de la pertenència a un grup, el reconeixement d'un grup, els amics. Creieu que arribar a aquest punt de dir és que has d'estudiar perquè en un futur, perquè la teva feina... Clar, tot això, si estic pensant més en si aquesta persona em diu que sí o que no, si em mira aquest company o aquella companya, són coses molt més bàsiques i molt més d'anar, no?, pel dia a dia. Clar, ells viuen en tot aquest moment. Nosaltres sempre estem projectant cap al futur, cap al futur, cap al futur. Projectar cap al futur no ens ajuda gaire a utilitzar una combinació de verbs que a mi m'agrada fer servir quan parlo amb els pares, no? Jo crec que és una combinació de cinc verbs, ¿vale? Amb els joves, amb els adolescents, el que hem de fer és mirar. Primer, mirar. Sí? En segon lloc, és diferent, el que diré ara. És primer, mirar. En segon lloc, veure. Perquè moltes vegades, primer no mirem, no estem dirigint la mirada cap a la situació que ens preocupa o que ens centra, no? Sinó simplement estem parlant per parlar i diguem coses per dir. Hem de veure què és el que està passant, hem de veure aquesta persona com està actuant i de quina manera s'està desenvolupant. I després hem d'observar. Observar és una acció molt més conscient, és un registre, és saber què és el que està passant per tenir la màxima informació de tot. Perquè moltes vegades, d'acord, això no ens ajuda a arribar al quart verb que podem introduir en aquesta combinació de verbs, que és escoltar. Vale? Perquè el cinquè verb que faríem servir seria el de preguntar. Què és el primer que fem? Preguntar. És a dir, comencem la casa pel teulat. M'entens? És a dir, per la teulada, perdó. És a dir, preguntar. I preguntar no sempre és interrogar. Hi ha una gran diferència entre preguntar i interrogar, no? Jo crec que és important que ho tinguem en compte. Per tant, moltes vegades hauríem de mirar, hauríem de tenir molta informació, mirar, veure, observar, per després escoltar i a la vegada després preguntar. I aquí és on ens arriba, no? El gran repte, i és, jo escolto, jo miro, jo observo el suficient als meus fills per poder tenir tota la informació per després fer les preguntes correctes i en el moment concret? No. Moltes vegades el que intento és fer preguntes en funció de la resposta que jo vull escoltar, que jo vull tenir, no? Perquè em quedi tranquil o perquè em quedi tranquil·la. No? Bé, en aquest sentit, jo crec que l'adolescència és una etapa amb la que hauríem d'entendre com més normal i hauríem d'entendre com una etapa que tots hem passat, però absolutament tots, i que jo, no sé, que és important recordar-la com els millors, no?, com els millors moments de la nostra vida, tal com deia aquest personatge d'aquest tros de pel·lícula que has posat tu.
Jo tinc un parell de preguntes, exemples pràctics, casos pràctics. Per exemple, sap més el dimoni per vell que per dimoni. Llavors, doncs, de vegades els nens o els adolescents et volen fer creure alguna cosa i tu ja saps que no és certa, o tu ja saps per on van, o tu ja els tens clitxats, no? Què ha de fer el pare o la mare en aquell moment? Ha de seguir-los el joc, supervisar una miqueta de lluny i saps, si és el joc, perquè tenen el dret de ser una miqueta rebels, de desobeir una mica, o en canvi marcar-los i totalment i tota l'estona dir-los i sé perfectament què em vols dir, què vols fer, etc. No m'enganyaràs. Què ha de fer el pare?
Jo crec que la gran majoria de situacions que passen entre una relació entre pares i fills adolescents haurien de passar. La gran majoria. Després hi ha coses de risc, no?, que puguem intervenir. Però la gran majoria de coses del dia a dia, si féssim un registre en aquesta observació que deia abans, la idea és que quan tu estàs donant una indicació, aquesta persona t'està donant la seva explicació de tu que em diràs, viejito, no?, o tu que en sabràs, no? Aquí, bàsicament, nosaltres tenim que explicar, no imposar, sinó explicar, informar, deixar que passi, i a partir d'aquí sempre hi ha unes conclusions a partir del resultat final. I és on tota la teva informació té sentit. Quan han passat les coses, no abans. Si no abans estàs fent de Nostradamus, estàs fent profecies, bàsicament, que habitualment, jo la frase que els dic als adolescents és la següent. Teniu la peculiaritat, vale, de convertir els vostres adults en profetes. I habitualment passa. És a dir, tu els dius, si fas això, habitualment passa això. I l'adolescent, dins del seu món hedonista i del plaer i del omnipotent, no?, de que mai li passarà res, em mira amb aquella cara. I tu saps que normalment a la vida passen coses com aquestes, evidentment, no? És a dir, si tu com a pare estàs veient que no estàs estudiant, sí? I t'ho dic i t'aviso i insisteixo, vale? I et vaig dir, bueno, tu mateix, que això seria lo normal, arribarà un moment que suspendràs. I per tant, aquí no és, el missatge no és, veus, ja t'ho deia, sinó que el missatge és, què ha passat? No? Anem a generar imagina una relació, no?, d'accions i conseqüències. I aquí és on segurament hem d'arribar. Per tant, moltes vegades ens convertim en profetes perquè sí que moltes vegades tot allò que jo t'estic indicant com a possibles perills o com a possibles conseqüències, tu no les tens en compte perquè no les has viscut, però és que s'han de viure. És que tu per què les saps, Bernat? Perquè les has viscut i les has passat. No? Bueno, és així, però és que tu has de donar el dret als teus fills de que això també ho visquin d'aquesta manera. Per tant, per ser concrets en la resposta en quant a la teva pregunta, jo crec que haurien de, en la gran majoria de situacions del nostre dia a dia amb els nostres fills, haurien de ser capaços de deixar-ho passar i que, evidentment, puguem trobar el moment per fer una valoració del que ha passat. Perquè habitualment el que passa és que nosaltres tenim la raó i no es tracta ni molt menys de refregar-li per la cara, però que sol passar, sí.
Escolta, això m'has provocat una altra pregunta, i és, avui hi ha molts joves, ja no tan joves, gent de 20 i llargs, 30, 30 i pico, que estan ensimismats, que estan obcecats en bàsicament, passar-s'ho bé encara. O sigui, hi ha aquesta combinació entre consum, entre societat hedonista, el narcisisme i la indiferència, no? Com a manera de dir, doncs, que als joves els costa prendre compromisos. I és possible que això sigui en part per una adolescència mal gestionada des dels pares, o els pares, com tu explicaves, doncs han de mantenir aquest equilibri entre informar i observar i deixar, doncs, que el fill vegi, i si el fill, doncs, s'acaba convertint en un etern adolescent, doncs mira, mala sort, i és així.
Clar, això em fa respondre't amb una afirmació que deia Don Draper i que també la van treure no recordo quin filòsof va ser, no? I és que qualsevol generació pensa que la generació anterior era millor. No? Què et fa pensar que les generacions anteriors no eren hedonistes, narcisistes, també buscaven el plaer d'una altra manera? Recorda, Bernat, que nosaltres també venim, bueno, almenys jo, d'una generació posterior a la meva, perdó, anterior a la meva, que es fotia a cavall tot el dia. Una gran part de la població jove va consumir drogues com la heroïna, com el cavall. M'entens? Què fa pensar que la generació actual és pitjor que l'anterior? El fet de que sigui més visible pels mitjans o que sigui... Jo crec que aquest és el missatge de desencertat, és que tenim la tendència a criminalitzar el que tenim ara i posar-ho com a pitjor, no? Però jo també recordo aquella frase de la meva àvia quan jo deia alguna cosa que deia... Ai, yo recuerdo perfectamente que decía ella, ay, es que los jóvenes de hoy en día, es decir, la meva àvia ja parlava de les generacions en aquest sentit, no?
Però tu no creus que hi ha una bretxa real consolidada entre uns joves que han nascut post-millennials en la societat connectada, hiperconnectada, i nosaltres que vam néixer en una societat no connectada i que hem viscut... O sigui, que això no creus que això ho canvia tot, també? Perquè ja no serveix això. Ai, això ja sé...
Canvia el terreny de lloc.
Sí, però els grans temes són els mateixos.
Exactament. Jo vull arribar... I, de fet, ara hi ha s'estan tenint una sèrie de conclusions sobre els post-millennials que diuen que seran generacions millors, molt més solidàries, han viscut els seus pares amb crisis potents a casa seva, és a dir, no han viscut a l'abundància, ni ha hagut gent que han tingut companys que els han... fora de la seva llar, sobretot a grans ciutats això ha passat. Vull dir que hi ha una població molt més sensible en aquest sentit i diuen que aquesta generació que ve ara, sobretot aquesta generació dels anys 2000, va una mica en aquesta línia, molt més sensible. I jo vull pensar que és així, però és que al final, a nivell humà, a nivell de lo que és la temporalitat de l'evolució humana, ja ha estat una mica així. N'hi ha petites revolucions al llarg de la història i les revolucions les provoquen els joves. I jo crec en aquesta revolució. Jo veig més reivindicatius, per exemple, en el tema del medi ambient. Estan més formats que nosaltres i que nostres pares en quant al medi ambient, en quant al que significa cuidar l'entorn. Els meus fills, entenc que els teus saben perfectament que no han de llançar un paper, és que ni se'ls hi passa pel cap. Bueno, els teus no, potser ja et donaré una targeta. Però, no, però va una mica en aquesta línia.
Vinga, us tinc una última pregunta.
És que, bueno, tenia un cacho guion aquí que hauré de fer un dos pas,
no,
digues.
No, no, però ja, tio, tinc aquí el psicòleg davant, jo aprofito aquí. No. A veure, el tema adolescència. Nens de 10 anys, por ahí, 9, 10 anys, quan et diuen aquella frase...
Però això no són adolescents, eh?
O preadolescents, o nens, per això t'estic dient... Quan comencem a detectar alguna pulsió adolescent, encara que no ho siguin, encara que, en fi, no els hi hagi ni canviat la veu, ni tinguin pulsions nocturnes, en fi, és igual. Però quan et diuen aquella frase que tu els dius, avui hem d'anar a piscina, avui toca piscina, i et diuen, tu no em dius el que haig de fer, tu no has de decidir el que m'agrada fer a mi, allò ja estem... Ja té un dit a la línia...
Bueno, ja està començant a ensenyar-te el dit gord del peu, no? De dir, ei, jo començo a marcar terreny, però jo crec que amb 10 anys encara tu tens el poder, no? De que aquest marrec, per dir-ho d'alguna manera, encara digui, ei, faig enrere, no? Perquè encara no té l'autonomia suficient com per prendre decisions o com poder decidir sí, que avui sí. No torno a casa.
Explica-li. No, és que encara no tens autonomia bueno, suficient per prendre decisions.
No, cal que li expliquis. Li dius, escolta, tu li pots dir perfectament que això no és així, que entens les seves reivindicacions, però que de moment tu has decidit juntament amb la seva mare això i en tot cas que faci el que cregui convenient. Aquesta frase de fes el que cregui convenient és molt poderosa.
No, és molt poderosa, no. És una frase que,
és molt poderosa.
Que hem sofert, hem patit tots els adolescents, és aquesta, fes el que cregui convenient o tu sabràs...
Tu mateix, o
fes el
que cregui convenient era una frase poderosíssima i és una frase amb molt poder, papis i mamis, bàsicament perquè és la frase en la que tu ja li dones la responsabilitat a ell de decidir si el que està fent està bé o està malament o quines conseqüències tindrà. Perquè, evidentment, la vida s'han de generar conseqüències. És a dir, amb aquesta comprensió del món de l'adolescència, ja vaig acabant avui, que jo avui reivindicava, amb aquesta empatia que hem de tenir cap al món de l'adolescència, també implica que nosaltres com a pares mantinguem els límits, no?, que hem de mantenir com a pares i com a educadors, i aquests límits són límits que impliquen moltes vegades dir que no, que impliquen moltes vegades que ells s'enfadin, que impliquen moltes vegades que reivindiquem la nostra postura a base d'incidir en una acció concreta, etc etc. I això és compatible i ha de ser així. És a dir, que un estigui passant una crisi no implica que puguis fer el que et doni la gana. Simplement et dona la llibertat i com a pare de poder escollir en quin moment jo t'escolto, veig no, el que fas, què és el que passa en el teu món, però jo, en un moment determinat, faig la meva acció com a pare i com a mare, que és la que toca. Igualment, al final, els adolescents són encantadors en aquest sentit, no? I quan parlo d'encantadors, parlo d'aquesta adolescència encantadora, tot i que siguin uns... a vegades, perdoneu l'expressió, no sé si es pot dir, un fotos malparits a vegades, dius, ostres, tio, m'estàs fotent... És a dir, si ja saps que el que t'estic dient està bé, tu ho entens, per què fas el contrari? Doncs pues perquè és el que toca. Perquè és el que toca.
Queda clar.
Bé, seguirem parlant d'aquest món tan interessant i faré algunes pincelades d'alguns truquillos durant aquesta temporada.
Perfecte, la setmana que ve, segona part de la terrible adolescència,
puc
no?
Puc seguir amb algunes
conclusions. Escolta una cosa, i la frase que hi ha de jo t'estimaré igual, facis el que facis, també es pot dir...
És que t'estima igual.
No, ja ho sé, sí, però...
Una frase, la pots fer servir?
És una frase que potser els pares a vegades n'abusem, no? O
sigui... Bueno, és que al final l'estimar... Mira, jo sempre recordaré la frase d'un adolescent, en un moment, això va passar a Barcelona, un pare que reivindicava que el seu fill reorientés a la seva vida perquè estava al límit de, no?, com deien l'Urrit, no?, gairebé estava trepitjant la línia, no?, de lo dolent. La mare molt més implicada, el pare havia aterrat a la vida d'aquest jove adolescent, com diguin, aquí el poderoso soy yo, aquí. I la frase de l'adolescent va ser, aquest que es pensa que ara, després de tota la vida dedicant-se a la seva empresa i a guanyar pasta, ara vindrà a dir-me què és el que tinc que fer? la frase tenia el seu missatge. El missatge és que hem d'anar treballant des de ben joves per poder tenir el poder, que no només el tens amb el títol de ser pare, sinó amb el dia a dia i amb la confiança i, evidentment, amb aquesta generositat que com a pare has de tenir cap als teus fills, perquè han de ser absolutament generosos. En amor, en disciplina, constància, més que amb ningú. Més que amb ningú.
Que maco.
M'ha quedat bé, eh? Mira, León està plorant i tot.
No tens una música per acompanyar aquestes últimes paraules? León, havíem de posar...
Jo... No, un aplaudiment.
El León es fa així.
No té fills.
M'agrada molt com fa el moviment aquest.
Com diguem, marxeu.
No, és un moviment amb la mà aixecada, és un moviment de bailar hora, una mica.
Sí, sí,
és de bailar hora.
Me'n vaig, que jo tinc que treballar, que si no, no... No, no.
Vinga, deixa la música. Oh, que maca aquesta.
Que vagi bé.
Pepo... Espera, Leo, que vull presentar la cançó que la conec. Això és Fade Into You i ella és na... Va, és igual, ara no me'n recordo. Va. Però ella va tenir una carrera en solitari després... Sí, Mazzy Star.
L'estan xivant.
Mazzy Star. A veure...
Una cosa, jo me'n vaig, eh? Sí, sí, jo sí me'n vaig.
Aquí, ara mateix hi ha un comitè, Pepo, León, Paco...
No, jo no estic dient res, jo simplement dic que
molt poc radiofònica. Pepo em fa senyals d'aquells que fan... aquells amb els auriculars a l'aeroport, com que dels avions...
Del follow me.
Del follow me i de que perquè entrin els tertulians. Em puges la música perquè no parli més. Some kind of night.